acabem aquesta segona hora del Sant Cugat a Fons i ho fem parlant amb personalitats destacables del gremi, del sector, dels llibreters i també dels editors. I és que després de més de 5 anys de davallada constant, el Sant Jordi de l'any passat va suposar un punt d'inflexió i la venda de llibres durant la diada va créixer en un 5%. La facturació d'aquest passat 2014 va arribar als 19,2 milions d'euros, una xifra que ja s'apropa més als 20 milions d'euros facturats durant els anys anteriors a la crisi i que suposa entre el 5 i el 8% del total de vendes anuals. Per parlar de la situació dels llibreters avui en dia ens acompanya via telefònica el president del Gremi de Llibreters de Catalunya, el senyor Antoni Daura. Molt bon dia. Antoni Daura, molt bon dia. Doncs sembla que no ens acaba d'arribar el so, no podem comunicar amb el senyor Antoni Daura, tan bon punt quan el tinguem a l'altre costat de la línia del telèfon, doncs farem aquesta entrevista amb el president del Gremi de Llibreters de Catalunya. Li preguntarem moltes coses, a veure com s'enfoca des del gremi la diada, les vendes que s'esperen, quins seran els llibres més venuts, dades tècniques que ells ens puguin explicar i també per parlar una mica en general de la situació que viuen el gremi de llibreters, les llibreteries avui en dia. Ell, a més de ser president, és també llibreter, té una llibreria a Manresa i per tant ens ho podrà explicar de primera mà. No sé si el tenim ja en contacte, senyor Antoni Daura, molt bon dia. Doncs sembla que no arriba la connexió del senyor Daura. Anem un moment a la publicitat per solucionar aquest petit problema tècnic i d'aquí uns instants tornem amb aquesta entrevista.
Jo vull anar al Sant Cugat Experience perquè he vist que fan una passejada comentada per Collserola.
Vull anar al Sant Cugat Experience per gaudir del millor jazz, el jazz vermut. M'encanta el vermut.
Jo vull anar al Sant Cugat Experience perquè m'encanten les aventures. He vist que faran una cursa d'orientació. Del 23 al 26 d'abril, Sant Cugat Experience. Una experiència total.
El Pere, la Marta i el Miquelet no hi pensen faltar. I tu? Tu perdràs.
Reformes a la llar? A Supecon ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Supepont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Supepont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Supepont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
Carinyo, et trobes bé? De veritat que no t'entenc.
Baila, baila morena, que no te cuesta una pena.
Però que no veus que tenim convidats?
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría poner ahí.
Mai deixis de ser tu mateix. Expressa't sense vergonya amb les cançons que t'han acompanyat tota la vida. El dilluns a les 10 de la nit, Jukebox. Cugat.cat. La vida és local.
Cugat.cat. 91.5 FM.
Sant Cugat a Fons, de 10 del matí a 1 del migdia, amb Alba Triador.
I ara sí, sembla que ja el tenim en connexió telefònica amb el president del Gremi de Llibreters de Catalunya, Antoni Daura, molt bon dia. Senyor Daura, molt bon dia. Doncs sembla que no podem parlar amb el senyor Daura, però per això tenim aquesta plaça els nostres companys, tenim l'Eva Garrido i el Joan Vallvé, que s'estan desplaçant per la plaça d'Octavià per parlar amb els llibreters, per parlar amb tots aquests que passegeu, també amb els floristes. Provarem una vegada més a veure si connectem amb el senyor Daura i si no els donarem pas perquè ens expliquin quin ambient es viu aquí a la plaça. Senyor Antoni Daura, molt bon dia. Doncs com que sembla que no podem connectar amb el senyor Daura, el president del Gremi de Llibreters, parlarem amb els nostres companys. Eva Garrido, on et tenim?
Hola, Alba, molt bon dia. Doncs estic molt a prop teu, estic a la llibreria Alexandria, que tenen aquí una parada molt gran, molt bonica i molt xula, i estem amb el David Oliva, llibreter de la llibreria Alexandria. Molt bon dia, David.
Hola, bon dia.
I gràcies per atendre'ns. Fa un dia molt bonic, això també ajuda. I tot i ser un dia laborable, veiem que hi ha força gent als carrers i que s'apropen als estants de la parada. Què és el que s'està emportant la gent? Si no recordes algun títol, més aviat, que en gèneres, què s'estan emportant?
Doncs novel·les, sobretot, especialment a algú com tu, del Xavier Bosch. Després ara ens estan demanant molts llibres sobre el procés sobiranista, també. I bé, en general, els que ja ens esperàvem, sobretot novel·la en català, en aquests moments.
És a dir, que la gent es deixa emportar molt per les llistes, per les recomanacions, potser, dels mitjans de comunicació, i no se surten gaire d'aquí.
No massa. Sí, ens passem molt que durant el dia van sortint per la tele, van sortint per diaris també i a la ràdio, i aleshores ens demanen aquests llibres que potser nosaltres no ho sabíem, però en general ja estem preparats per tenir-los.
I tot i així, vosaltres també intenteu recomanar alguna altra cosa que se surti d'aquesta llista per ajudar també una mica altres editorials, altres títols, altres escriptors?
Sí, tant. La feina de prescripció és bàsica per nosaltres i aleshores també apostem per títols que en principi no haurien de sortir a les llistes. Així podem donar una empenta sobretot a editorials petites i independents. I es nota perquè ens demanen moltes recomanacions i realment s'emporten el que els diem i després tornen perquè els ha agradat molt.
Tot i així, avui és un dia que no sé si hi ha massa temps per fer recomanacions. Ara potser al matí us podeu dedicar una mica més al client que no pas a la tarda?
Sí, tant, a la tarda serà impossible. És més aviat una feina pròpiament de la llibreria física. Però bueno, ara sí que ens van demanant i nosaltres anem fent. Ja, és forma part de la nostra feina i és la part més agraïda, de fet.
I jo t'he demanat que ens fessis una recomanació, que se sortís una mica de les llistes de vendes o que es preveuen que seran les més venudes, i veig que tens un llibre a la mà. Explica'ns, a veure, quin has triat?
He triat La quarta paret, d'en Sorge Chalandon, que és d'edicions 1984. A veure, és un llibre dur, no és per tothom, perquè és dur, s'ha ambientat a la Guerra Civil del Líban, l'any 81, i es basa, parteix del punt de partida d'un grup de teatre francès que vol fer una obra de teatre al Líban, agafant cada personatge d'una confessió religiosa diferent per unir-los. A partir d'aquí es desenvolupa i no acaba bé. Per tant, no és un llibre, diguéssim, que sigui per tothom, perquè en aquest sentit és dur. O sigui, s'ha ambientat en temps de guerra, al final tot queda en no res.
Vaja, que és dur, que no és potser per totes les sensibilitats, podríem dir.
No.
Però el recomanes igualment.
Oi tant, sí, perquè a més a més ara està molt de moda també tot el tema de l'islamisme, tot el tema de les guerres a l'Orient Mitjà, i de fet ja es veu que és un problema que s'arrossega des de fa molts anys.
Alba, què et sembla doncs aquesta recomanació que ens ha fet el David, llibreter de l'Alexandria?
Doncs fantàstica, i l'afegim a aquesta llista que se va engreixant conforme va passant la jornada. Les primeres ens l'han donat els nostres tertulians, i ara des de la llibreria Alexandria. Eva, si et sembla, et deixo que vagis voltant a veure si trobem més llibreters, més floristes i també més santcugatencs que passegen per aquí, per la plaça d'Octavià, i connectem ara amb el Joan Vallvé, que també el tenim situat en un punt de la plaça. Joan, bon dia.
Hola, bon dia. Trobo gairebé la cantonada del carrer Sant Madí i estic envoltat de roses, perquè estic a la parada de Jardinario.
De roses? Què vol dir? De flors o de noies guapes?
De tot. Estic acompanyat per unes belles princeses, amb un drac independentista i amb multitud de roses. Estic complert.
A més,
estic a l'ombra, que és, comença a ser d'agrair estar sota l'ombra perquè comença a fer calor ja, eh? Bé, avui ens pensàvem, això, ara parlant de la calor, ens pensàvem que posant-nos samarreta màniga curta seria una miqueta com una mica gosat, no? Però ens estem bé ara. Bé, anem a parlar de roses, que és el que ens interessa, i som en una parada que el que més destaca és que sobretot hi ha molta flor amb test. Vull dir, sembla ser que la gent...
Les modes canvien?
Ara li preguntarem a la Susana. Hola, molt bon dia, Susana.
Hola, bon dia.
Volia destacar doncs que la vostra parada hi ha sobretot molta rosa viva. És que és un canvi o és que la gent ja s'estima més tenir el record una mica més perdurable d'aquest símbol d'amor i de missa que representa la rosa.
Pues bueno, cada any estem veient que la gent realment ens els agrada més el que és el test, la planteta, i és un detall que els agrada molt per les mares, per les iaies, vull dir, és el que més es porten també. I hem pensat aquest any pues, fer una miqueta més de planta i el mateix amb flor. O sigui, amb flor hem mantingut la línia que sempre fem.
I els preus es van mantenint referent a l'any passat o hi ha hagut algun petit augment? Perquè amb això que tothom ens estem agafant a la crisi, que la crisi, que la crisi, aneu mantenint com està funcionant el preu aquest any de la rosa?
Nosaltres el preu de la rosa fa com 5 anys que no el movem.
I quin preu les roses que estan únic?
A 6 euros el que és la rosa tallada i depèn, o sigui, el que és el test, doncs, com que hi ha 3 mides de test, doncs, també 5, 8, 12 és la mida de... que sempre tenim ja fa, dic, 5 anys que no hem mogut els preus.
I continua sent el senyor que compra la rosa per la senyora o també és allò que ja actualment es va posant més l'intercanvi de que s'autoregalen la rosa i el llibre per cadascú de la parella? O no us heu adonat d'això?
No m'he adonat molt d'això, però hi ha moltes dones que ho compren, però per, ja dic, per la seva mare o per regalar amb algú, però hi ha molt noi jove que encara la compra.
I també veig que aquest any ja teniu una mena de dragui aquí amb la bandera independentista. També és una manera doncs, de encara afegir-se més a aquesta festa, no? Una proposta nova.
Sí, no, nosaltres cada any sempre hem tingut alguna cosa de peluix pels nens, sempre. Ha sigut una rosa de peluix i aquest any hem tingut el drac. Vull dir, cada any intentem trobar una novetat.
Ara anem amb un altre tema i és que també indirectament també us afecta o molt directament a vosaltres, és el fet de que entitats socials o culturals i escoles també venguin les seves roses. Per part vostra, que teniu un negoci, que aquesta època podria ser una època en el qual doncs, podeu guanyar una miqueta més, què en penseu d'aquest tipus de vendes?
No, jo ho trobo molt bé, vull dir, a veure, és una iniciativa molt bona també que puguin treure recursos per ells, per les seves entitats, i no ho trobo malament. Sí que hi ha botigues pues, que potser fan més venda, però és que tots tenim venda aquest dia. Sant Jordi, Sant Jordi.
Joan,
digue'm.
Si et sembla, acabem amb la connexió, perquè ens espera a l'altre costat del fil. Perfecte. Telefònic el senyor Daura, doncs... el president del Gremi de Llibreters. Més tard hi tornem.
Vinga, fins ara, gràcies,
fins ara. Adéu. I ara sí, ens acompanya el president del Gremi de Llibreters de Catalunya, el senyor Antoni Daura, molt bon dia.
Hola, bon dia. Em sentiu ara?
I tant, ja podem parlar. Dèiem fa uns minuts, senyor Daura, que l'any passat ja es van començar a veure aquests indicis de que repuntava la venda de llibres, havien crescut durant la diada un 5% les xifres de vendes, van facturar més de 19 milions d'euros, ens apropem ja aquests 20 milions facturats abans de la crisi. Com es preveu la diada d'enguany? Aquí a Sant Cugat li he de dir que la plaça és farcida de gent.
Sí, sí, en general jo sóc de Manresa i també tinc aquí tot el passeig de Pere III ple, i de moment, si el temps aguanta, que esperem que sí, doncs la previsió és que sigui un molt bon Sant Jordi, com ja pensàvem que seria.
Les vendes de Sant Jordi, senyor Daura, representen aproximadament un 8% de les vendes d'anual. Serien les xifres que prevem, que es preveuen per enguany?
Bé, més o menys, per una llibreria convencional, la forquilla entre un 5 i un 8% de les vendes anuals, no?, que és molt, perquè això es fa només amb 10-12 hores de feina, no? Uh-huh. Però, vaja, això més o menys és bastant regular. El que aquest any sí que tenim l'esperança és d'anar remuntant a poc, els primers mesos ja s'ha vist que hi havia un canvi de tendència, i com a mínim intentar doncs, assolir un 5% més de vendes que l'any anterior.
Per tant, aquest és l'objectiu, oi? Augmentar un 5% encara més de l'any anterior. Així ho esperem tots els que estimem la literatura i la feina que feu des de les llibreries. Avui continua sent per això un dia d'aquests, no?, que engresca la gent a comprar més que mai.
Sí, sí, sí. De fet, Sant Jordi és una festa. De fet, és l'enveja sana de tots els llibreters d'arreu del món, no?, perquè només aquí té la força. De fet, va néixer a Catalunya, però en lloc més ha arrelat amb aquesta força que fa que fins i tot gent que no són habitualment lectora aquest dia tinguin la necessitat, la tradició de comprar un llibre o comprar-lo amb algú per regalar-li, i això evidentment és una, en fi, una festa promocional molt important. El que passa que, clar, ens agradaria que algun d'aquests lectors que no manifesten, que no solen llegir gaire, que s'engresquessin, i que Sant Jordi és una bona oportunitat per fer-ho.
Mira, ara parlava d'aquests lectors que diuen que no, un 35% diuen les dades d'espanyols i catalans que no llegeixen mai o gairebé mai. Senyor Daura, que els hi hem de dir aquesta gent perquè s'engresqui?
Home, no els obligarem, perquè les obligacions sempre, diguéssim, són més aviat contraproduents. Mm-hmm. Però s'obliria que busquin, que d'alguna manera que tanquessin de tant en tant també aquesta tauleta, aquest telèfon mòbil que tot el dia estan llegint i contestant missatges, i que agafin una estona de lleure, de tranquil·litat, de repòs, que això també va bé, i que segur que trobaran el seu llibre, perquè de fet el món del llibre agafa tots els àmbits del saber, no es tracta només de llegir novel·les, sinó que ja qualsevol tema està en algun llibre, i per tant, ja sigui doncs una afició, ja sigui, no sé, alguna temàtica que els hi agradi, doncs ben segur que trobaran una lectura, no? I això és molt bo, no és molt bo, no, no tan sols, diguéssim, per millorar, diguem, el nivell cultural de la població, sinó perquè la gent ben informada, evidentment, doncs té molts més anàlisis de criteri, elements de criteri, i en una societat tan canviant com el segle XXI, que penso que es va tenir-los.
Hi ha llibres per tothom, per tant, no és excusa, animem-nos tots. Ja sé, senyor Daura, que des del gremi no agraden gaire aquestes llistes, que els mitjans a vegades ens entestem a demanar també a la societat d'aquests autors que vendran més per Sant Jordi, però vostè, que també és llibreter i té la seva parada aquí a Manresa, comença a veure algun títol que despunti?
Bé, de fet, ja tota la setmana hi ha alguns títols que es demanen més, que jo, comprendreu que no els voldria jo esmentar, perquè molt lògicament hi ha títols que s'enfaden, perquè diuen només poseu el focus, diguéssim, sobre 8-10 títols, aleshores prefereixo que ho feu vosaltres, no? Que sou els que hi teniu, diguem-ne, més traça. I nosaltres, com cada any, a mitja tarda, doncs sí que tindrem ja una avaluació, una enquesta que farem a llibreries representatives d'arreu de Catalunya, com també una mica l'anàlisi de vendes dels darrers dies, i doncs sí que haurem de donar aquesta diguéssim, llista. Però de moment encara és molt d'hora, tot just són 11:45, esperem una mica.
I el dia d'avui anima a la gent a comprar llibres en català i fets a Catalunya o escollim una mica de tot i és una festa del llibre en general?
És una festa del llibre en general. Aquí la gent normalment segueix algun gènere literari o segueix algun autor i llavors a vegades és indistint si l'agafa en català o castellà, depèn de l'interès que hi tingui. Ara, el que sí que observem ja els darrers anys és que la collita d'autors catalans és molt bona, hi ha molt per triar, d'una gran qualitat en general, i això fa doncs, que si bé durant l'any el percentatge de llibres en català, perquè també se n'editen menys, no? Perquè penseu que s'editen uns 8.000 títols nous anuals sobre uns vora 70.000 en castellà, per tant la diferència ja és gran, no? Doncs aquest percentatge que durant l'any és d'entorn d'un 20-25%, doncs per Sant Jordi, doncs evidentment se supera de llarg, sobretot si el llibre més brut en català, doncs tiba, no? Però vaja, jo crec que és una mica, va en funció dels títols.
De fet, cada dia s'edita més, hi ha grans editorials, petites editorials. Un dels problemes de les editorials és que fan a vegades aquests tiratges cada vegada més curts i això des de les llibreries no us acaba d'anar bé?
Clar, perquè no sabem exactament la gent al darrer moment sobre quin llibre doncs s'abraçarà, no? I és clar, davant de la crisi el que han fet de la majoria d'editors és en lloc de limitar les novetats en general, que ho han fet però no suficientment al nostre parer, el que han fet és ser molt més prudents a l'hora de fer tiratges. També és cert que a dia d'avui la tecnologia permet una impressió relativament ràpida. El que passa que per Sant Jordi aquest marge d'actuació és inexistent, perquè tot el que no es ven avui, doncs evidentment ja ho podem perdut. O si més no, hi haurà una part de la gent que es mou molt per l'impuls, que aquest sí que ho perdem ara. Confiem i també diem que si el llibre té èxit i ens quedem sense, i algú vol llegir, que no pateixi, que el reeditaran, i encara que no sigui per Sant Jordi, doncs el podrà tenir, que avui en compri un altre.
Que d'opcions en té moltes, oi?
I tant.
Tenim a les notícies també quan parlem de les xifres de les llibreries a Catalunya, cada dos dies una baixa a la persiana. Potser és el moment de reinventar-se o és que ens falta fer molta pedagogia amb la societat?
A veure, aquestes dades no són tan escandaloses com sembla. Això és unes dades que han corregut arran d'un estudi, d'una actualització del mapa de llibreries de l'estat espanyol, però a Catalunya això no ha estat tan dur. Sí que és cert que també estem patint la crisi, però d'un any respecte a l'altre no hem perdut gaire, no? Perquè hem perdut alguna llibreria, però també seran obert de noves. Per tant, diguem-ne que el saldo és una mica negatiu, però no pas dues diàries ni de bon tros.
Ara
tu deies que s'havien de reinventar. Bé, més que reinventar-nos, el que hem de fer és seguir millorant, diguéssim, en el servei al client, és a dir, intentar que les noves tecnologies doncs, ens serveixin a través de xarxes socials, per exemple, que ara està de moda a l'hora de fer recomanacions, millorar també el servei de lliurament dels llibres, que ara hi ha grans operadors internacionals que fan un, tenen un gran catàleg i per via internet, doncs, una certa facilitat, doncs, pots tenir el llibre a casa. I això penso que és un dels flancs que ara hi estem treballant, precisament perquè puguem tenir la mateixa competitivitat que ells.
Senyor Daura, ara li vull fer una pregunta. No li faré com a president del Gremi de Llibreters, perquè entenc que no li pertoca, sinó que li faré com a propietari, com a llibreter de la seva llibreria a Manresa. Quin és el llibre que vostè regalarà o el que vostè recomana a la gent? O un
mira,
dels que recomana?
Mira, tiraré per un de casa, tant se val. Que a més és una autora que també és amiga meva, que és la Imma Cortina, que ha tret un llibre que es diu Només ho saben les muntanyes, que és un premi literari Joan Arbó, és que parlant de memòria, que és un premi de Sant Carles de la Ràpita, i és un llibre de novel·la històrica, una mica d'intriga, amb Montserrat com a rerefons.
Doncs ens apuntem a la llista de recomanacions que ens va arribant durant el dia d'avui. Senyor Dora, moltíssimes gràcies i agraïm molt aquesta connexió, perquè se li complica la feina avui com a president del gremi, moltes entrevistes als mitjans i també sí, la seva feina de cada dia com a llibreter. Que vagi molt bé la jornada, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bon dia. I ara nosaltres passem un moment a la publicitat i tornarem amb més connexions en directe des de la plaça i amb una altra entrevista. Serà el president del Gremi d'Editors de Catalunya, Patrici Tixis. Fins ara.
Me'n vaig a comprar. La cavalcada i els premis i la festa major de Valldoreig. Ui, la de les Planes també. I aquesta també. Oh, i la Cantània, haig de tenir-la sí o sí.
Si vols recordar tots els moments que han marcat la vida local, entra a la botiga de Cugat.cat. Cugat.cat. La vida és local.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Al matí ens llevem amb el cabell com una escarola.
Quan tenim fred ens abriguem amb més capes que una ceba.
I mai fem cara de pomes agres.
Som faves comptades i hem decidit que s'ha acabat el bròquil.
Que t'has posat vermella? Sembles un tomàquet.
Els dos som pagesos de ciutat i cada dissabte a les 11 del matí trobaran el que busquen a Cugat Radio.
...91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Sant Cugat a fons. De 10 del matí a 1 del migdia amb Alba Triadó.
I avui és la festa del llibre i la rosa, de la literatura i de l'amor. I si quan pensem en literatura sempre pensem en els autors, en els llibreters, doncs també hi ha un altre sector que viu la diada d'avui i ho fa amb il·lusió. Es tracta del Gremi d'Editors, on els últims 5 anys han estat complicats. L'arribada del llibre electrònic i de la pirateria han colpejat un gremi que ha patit una caiguda de les vendes d'un 40% durant l'últim lustre. En parlem amb el president del Gremi d'Editors de Catalunya, el senyor Patrici Tixis. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Senyor Tixis, a més, vostè viu el primer dia com a president del gremi. Com l'encara?
Extraordinàriament bé, amb molt d'optimisme, la veritat, perquè totes aquestes dades que tu estaves explicant, que són realment certes i que hem tingut uns temps convulsos, creiem honestament que estem ja remuntant aquesta situació, encara que a poc, perquè tot això s'ha d'agafar amb prudència, però creiem ja que estem amb un camí de recuperació. I la veritat és que aquest Sant Jordi, tal com es presenta, amb aquest sol, amb aquest bon temps, amb la collita que hi ha aquest any de bones novel·les, crec que tindrem un dels millors Sant Jordis dels últims anys, francament.
Si l'any passat ja es donaven aquests indicatius, pel que diu, aquest any començarem a agafar embranzida, senyor Tixis?
Això esperem, això esperem. Penseu que per els autors i per els editors és un moment molt important el dia de Sant Jordi, però sobretot per una circumstància que el fa especialment bonic, i és el fet de que després de treballar un llibre, un autor i un editor treballen conjuntament els llibres durant mesos i a vegades durant anys. Llavors, això es plasma finalment el dia en què el lector té el llibre a les mans. I aquest acte íntim de la compra que es produeix durant tot l'any, avui per primera vegada, no per primera vegada, però un cop a l'any almenys, es fa d'una manera col·lectiva i es fa en públic. I això té una força tremenda. Veure la cara i la il·lusió, i ho podràs comprovar tu aquí a la plaça Octavià, amb la que els lectors s'apropen als seus autors perquè els firmin el llibre, o que agafen un llibre i el compren per ells, per regalar-lo, pel que sigui, crec que és un fenomen que ens hem de felicitar tots plegats de que es pugui produir a Catalunya.
I que s'agraeixi durant molts anys, que segur que ho farà. Parlàvem ara, senyor Tixis, d'aquesta caiguda que patia el sector. Quines són les mesures que s'impulsen des del gremi per reactivar-lo, per frenar aquesta caiguda?
Sí. Francament, les mesures que nosaltres estem fent és bàsicament intentar adaptar la nostra oferta editorial a les noves necessitats dels lectors, perquè hem de reconèixer que d'aquí, des de fa 5 o 6 anys cap aquí, o 7 o 8, que és quan va començar la crisi, hi ha hagut un canvi d'hàbits a l'hora de llegir i a l'hora d'entendre l'experiència de la lectura, que estem intentant adaptar-nos. I la veritat és que hem fet uns esforços que tecnològicament són molt importants. Avui dia, per exemple, hi ha unes plataformes al mercat per poder llegir llibres online per uns preus molt mòdics, per una tarifa plana cada mes, que tens accés a milers de llibres sense posseir-los. Això és veritat, però sí, amb el dret a llegir-los mentre estiguis pagant aquesta tarifa plana, que realment fa molt difícil que el que no vulgui llegir no ho pugui fer-ho d'una manera, diguéssim, legal. Ja no et dic ja des del punt de vista de la pirateria, que és una altra de les coses que nosaltres estem lluitant moltíssim, perquè entenem que és una llàstima que la gent que vulgui guanyar-se la vida amb la seva feina i amb la seva creació hi hagi qui estigui disposat a fer-li la guitza i a posar a disposició de tothom sense els més una cosa que l'ha creat ell, no? I aquí jo crec que hi ha un tema de consciència col·lectiva, de formació, d'educació des de l'abast, entendre que això no pot ser. Hi ha altres països del nostre, de l'entorn industrialitzat, que això ho tenen molt i molt clar, i el que ens dona a nosaltres una mesura d'allà on estem realment en el món és precisament una d'aquestes taxes de pirateria, que és de les més altes del món, que de les que ens dona la sensació de no estar vivint en un país industrialitzat, i això no es correspon al que tenim a Catalunya, sens dubte.
Aquest seria un dels reptes que encara des del gremi, la taxa de pirateria. Parlava vostè de les noves tendències, del digital. Hi ha molta gent que comparteix el paper amb el digital, però el problema ve, com diu, de la pirateria, no? Ja perquè el consum de llibre digital, el que està oficialment i el que es paga, ens deien aquest matí que tan sols era de l'1% del total del consum en digital.
Una miqueta més.
Una miqueta més.
Sí, jo diria que avui ja podríem estar en conjunt. Depèn del tipus de literatura, o sigui, del tipus de llibre. Hi ha uns llibres que es consumeixen més en digital, que són més llibres tècnics, i a lo millor d'altres es consumeixen encara més en paper. Però si haguéssim de fer un promig, jo diria que al voltant del 3% és el que representa el mercat del llibre digital quan es tracta de la gent dels que realment paguen amb el llibre. Ara bé, per exemple, doncs les últimes enquestes et diuen que hi ha tant el 15% de lectors en digital, en realitat. Per tant, aquí tenim un gap de 10-12% que és gent que llegeix en digital i el llegeix sense pagar, diguéssim, gratuïtament. Quan, o sigui, això és com anar a un comerç i emportar-te els productes a la butxaca perquè et sembla, doncs, que puguis tenir dret a fer-ho. I aquest canvi de consciència és el que hem de tenir entre tots. I després hi ha un altre element que és molt important, que és l'índex de lectura. De pensar també que
35% deien les últimes enquestes d'espanyols que no llegeixen o no llegeixen gairebé mai.
Exacte. Coneixen que no llegeixen pràcticament mai. Això vol dir que segurament deu ser més alt aquest percentatge, perquè quan vas a fer una enquesta d'aquest
tipus... Som una mica mentiders a vegades,
exactament,
oi?
Exactament, som una mica mentiders, però si ja surt un 35% sent una mica mentiders, diguem-ho així, doncs quina deu ser la realitat, no? I aquí sí que hauríem de fer una tasca de tots plegats, perquè això és feina de tots, d'entendre que el llibre és una eina extraordinària, i deixem-ho explicar, per tres motius fonamentals. El primer, perquè entreté, i és un entreteniment actiu, això ho deia fa molt poc l'escriptor Eduardo Mendoza. A diferència d'altres entreteniments que són passius, que tu t'asseus en un sofà o en un silló i t'expliquen una història, un llibre has de ser actiu, l'has d'imaginar, l'has de reinterpretar, i serà segurament diferent com t'imagines els personatges si el llegeixes tu, el llegeixo jo o el llegeix una tercera persona. I això estimula la imaginació. Però és que al mateix temps el llibre també forma per coses que tu habitualment no aniries a buscar aquesta formació. És a dir, augmentes el teu vocabulari, millores la teva capacitat d'expressió llegint, raones millor, t'expresses millor, comuniques més bé al final. I després hi ha una altra cosa que també és molt important, que és que el llibre el que fa és ajudar-te a entendre el teu entorn. O sigui, et converteixes en una persona que tens més opinió, més capacitat per poder tenir criteris sobre les coses, que en definitiva ets una mica més, et transformes en una mica més tolerant, i en realitat et converteixes en una... en més bona persona, en més bon ciutadà, d'alguna manera. I a part, hi ha un altre factor que també és essencial, que té un preu imbatible si compares les hores que gaudeixes d'un llibre amb el cost que té. Jo crec que no hi ha cap entreteniment cultural que li puguis dedicar tantes hores amb un preu tan raonable que et surti a l'hora que el gaudeixes.
Ara ens faltaria potser aconseguir que l'IVA del llibre en digital s'equiparés al llibre en paper, oi?
Home, aquesta és una altra de les contradiccions, no? Perquè resulta que si tu compres un llibre en paper pagues un IVA del 4%, si el compres en digital pagues un IVA del 21%.
No acaba de ser just pels lectors digitals.
En absolut, no acaba de ser just per ningú, ni per els lectors, ni pels autors, ni pels propis editors, que el que fa això és simplement lastrar una miqueta la capacitat de poder generar i poder continuar invertint amb això que et deia abans, no? Intentar que l'experiència de la lectura sigui agradable i puguem incorporar cada vegada més gent en el món de la lectura, que això crec que ens ho mereixem.
Senyor Tixis, abans d'acabar m'agradaria fer una pregunta així una mica d'autocrítica. Sí. Pot ser que tinguem masses novetats editorials i que no hi hagi prou mercat per absorbir-les, que anem una mica amb el bombarder posat i que no tinguem temps de pair i assaborir llibres d'alguns autors?
Bueno, això també és una mica, ho regula el propi mercat, cadascú. És a dir, aquí l'única cosa que hi ha, diria, des de fa uns anys hem anat reduint el número de llibres. Jo penso que fa 5 o 6 anys, al cap de l'any, es venien al voltant o s'editaven al voltant de 120 milions de llibres a l'any, eh? I ara, estic parlant de tot Espanya, i ara estaríem parlant d'uns 80, és a dir, que hi ha hagut una reducció important del número de novetats. Però sí, és veritat, potser s'edita molt, hauríem de ser més selectius, però al final qui ha de ser selectiu és el propi lector. Mira, jo em quedo amb això i amb una altra cosa i no arribo més, però sí, és veritat, tot això hauríem de conduir una mica més. Tens raó, sí.
I per acabar, senyor Tixis, ens agradaria que s'afegís a les recomanacions i que a nivell personal ens recomanés algun llibre per aquest Sant Jordi.
A mi se'm fa una mica difícil fer-te una recomanació, no perquè no les tingui, perquè les tinc al cap i te les diria ara mateix, sinó perquè algun dels meus col·legues em pot dir, escolta'm...
A nivell personal, no de president.
No, però és molt difícil això, perquè jo no puc anar-me'n a una cosa personal quan en realitat estic parlant en nom de tots els editors. Jo m'hauries de permetre que aquesta pregunta no te la respongui.
Doncs perquè li concedim la llicència i tant.
I entrar en conflicte, perquè precisament una de les coses que té Sant Jordi és que, i deixem que t'ho digui, que de totes les novetats que després al final es fem un rànquing, a veure quins saben un més, quins saben un menys, hi ha molt llibre de fons que es ven per Sant Jordi, moltíssim, i que en realitat els més venuts a vegades amb prou feina arriben a ser el 10% de les vendes de Sant Jordi. Per tant, escolta, el ventall és molt ample, que tothom triï el que més li agradi, sobretot intenti regalar el llibre amb algú que pensi en algú més i que pensi que potser no li agrada gaire llegir i que potser el puguem entusiasmar i incorporar-lo en el club de lector.
Doncs ens quedem amb aquest missatge, senyor Patrici Tixis, president del Gremi d'Editors de Catalunya. Moltíssimes gràcies i que acabi de passar una diada de Sant Jordi espectacular. Adéu-siau.
Segur que sí, gràcies. Adéu-siau.
Moltíssimes gràcies. I de parlar amb el senyor Tixis, el president del gremi d'editors, tornem a Sant Cugat i ho fem per fer una connexió amb els nostres companys. Eva, molt bon dia. Eva, tenim a punt per la plaça d'Octavià? O potser tenim el Joan?
No, estic aquí. Hola, tenim, Eva, em sents?
Ara sí.
Ara sí que em sents. Sí que estic aquí a la plaça d'Octavià i estic al tram on es posen totes les entitats de Sant Cugat i ens trobem aquí amb la Maica Villaverde, que és coordinadora de la comissió d'esdeveniments del col·lectiu Educació Viva Sant Cugat. Molt bon dia, Maica, i moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia, Eva.
M'explicaves que era el primer cop que us posàveu aquí en aquest tram de les entitats amb el vostre projecte, que em semblaria genial i perfecte que ho expliquessis als oients de Sant Cugat. Quin és el projecte d'Educació Viva?
Doncs el projecte d'Educació Viva en principi està enfocat a buscar una escola pública que segueixi una pedagogia viva. La pedagogia viva és una pedagogia que segueix molt els ritmes dels nens, els hi permet tenir autosuficiència a l'hora de fer coses, el mestre està més d'espectador d'alguna manera i de coordinar les activitats que els nens tenen necessitat de fer, més que d'imposar la necessitat de dir el que hi vol o el que no. Aleshores, la nostra idea és això, fer una demanda, fer una crida a famílies, a pares, a professors, a Generalitat, a tothom, per poder fer aquest projecte viable de fer una escola pública amb aquesta pedagogia viva, igual que d'altres que hi ha a Catalunya, com Ítaca Manresa, com el Martinet a Ripollet, Congrés d'Indians.
Perquè ens comentaves que també la crida seria poder fer aquest projecte de pedagogia viva, allargar-ho tant a les etapes de primària com les d'educació secundària.
Sí, en un principi el projecte està enfocat ara a el que és infantil i primària, perquè aquí a Sant Cugat no hi ha cap projecte amb aquestes condicions. Sí que hi ha l'etapa de 0 a 3, que ja tenim el projecte del Molí, que segueix aquesta pedagogia, que és una escoleta pública, però ens trobem que no tenim continuïtat. I després, evidentment, un cop tinguem l'escola, la idea és anar per la secundària també per tenir una continuïtat de formació pels nens.
El Molic és una escola que està a les Planes,
sí, és una
deies.
Escoleta, sí, és una escoleta que està a les Planes.
Parlem una mica del que teniu aquí a la parada, perquè teniu llibres, sobretot, d'educació i pedagogia. Jo et preguntava si anaven també encaminats de la pedagogia viva o hi havia una mica de tot. Què n'hi ha?
Aviam, bàsicament, els llibres que tenim a la parada estan enfocats en, el que és en què consisteix l'educació viva, com es pot fer des de casa amb els nens, no? Partint de la base dels pares, perquè la família és igual d'important que l'escola, i també a nivell doncs, hi ha projectes que s'estan fent, com és el projecte de la Rebeca Guay, l'Eleom Dormido, no? Que s'està fent a Sud-amèrica, que és un projecte bastant conegut i que a més aquí per tota Europa ja s'està fent, hi ha escoles d'aquest estil amb aquesta pedagogia. I llavors una mica és un recull perquè la gent tingui una mica de noció si li interessa de poder veure què és, en què consisteix o si li pot interessar formar-se més.
I pel que veig llavors, el preu del llibre aniria a la voluntat, veig que teniu una...
Aquests són llibres de consulta, bàsicament. Nosaltres el que estem fent és una mica de recaptació de donatius, perquè clar, com et comentava abans de l'entrevista, som un grup de pares i mares, bàsicament, sí que tenim educadors també dintre del col·lectiu, però clar, ho estem gestionant tot nosaltres, vull dir, és un projecte totalment autogestionat. Aleshores, a l'hora de comprar materials, de fer còpies, de fer el que necessitem, doncs necessitem diners per poder portar aquest projecte endavant i encara poder fer més coses que ens agradaria fer a nivell de formació per gent, per persones interessades, inclús per docents, no?
I tu ens comentaves que eres mare, no eres docent, i jo voldria preguntar-te, els teus nens van a una escola d'educació viva?
Els meus fills en aquest moment no estan a cap escola d'educació viva i en el meu cas no entraran a P3 perquè no trobo cap escola que em doni les condicions que jo m'agradaria, no? Pels meus fills per poder fer... Aquí a Sant Cugat no n'hi ha i clar,
Eva,
ara les escoles de fora estan a tope.
Alba, digue'm.
Mira, ens acomiadem, passem un moment a la connexió amb el Joan, un minutet i passem a la publicitat que arriba la música tot seguit.
D'acord, moltes gràcies.
Joan Balloé, bon dia. Hola, Joan.
Hola, bon dia.
Tens una connexió molt breu, molt breu, molt breu.
Molt breu, molt breu, molt breu.
Sí,
home, et deixo ja
tan sols un minut i mig, així que no et prenc més temps. On ets?
Doncs mira, sóc a Cal Temerari. Cal Temerari és una nova associació, ben a propet de la ràdio, al carrer Plana de l'Hospital, i que bé, tenim molt poc temps, però volem parlar aquests minuts amb l'Oriol Sánchez, que és un dels membres de Cal Temerari. Què és Cal Temerari i per Sant Cugat?
Mira, Cal Temerari és una associació que sorgeix de diferents entitats i persones que creuen que és necessari a Sant Cugat un espai on trobar-nos, on compartir experiències i on construir un projecte polític per la ciutat. Nosaltres tenim 6 eixos bàsics i òbviament estem oberts a totes les persones que els comparteixin a participar i a integrar aquest projecte. Com bé deies, està al carrer Plana de l'Hospital número 26.
Joan, digue'm. Doncs tothom convidat a conèixer aquesta nova associació Cal Temerari. Anem un moment a la publicitat, perquè tot seguit arriba la música per provar com sona tot això. Gràcies, Joan, fins ara.
A vosaltres, fins ara.
I nosaltres donem pas a la publicitat.
Reformes a la llar. A Superpont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Superpont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Superpont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Superpont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
Tens una nova finestra a Cugat.cat.
La ràdio al mòbil o iPad.
Descarrega't la nova aplicació a l'App a l'Store.
D'una forma senzilla i intuïtiva, accedeix als continguts de Cugat.cat.
Cugat.cat aposta per la innovació per apropar-se a tu.
Cugat.cat. La vida és local.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
Sant Cugat aposta pel medi ambient acollint les primeres jornades de debat sobre energia i sostenibilitat.
Cada dia, centenars de santcugatens miren i escolten Cugat.cat per conèixer l'última hora de l'actualitat local.
No perdis l'oportunitat i fes que connectin també amb el teu comerç.
Altres radiofòniques, vídeo, banner, ens adaptem a les necessitats del teu negoci i a la dels teus consumidors.
Cugat.cat, la vida és local.
Ostres, ja s'han venut les entrades de Manel pel Teatre Auditori.
Què dius?
I mira, un vídeo de Pericos a Cugat TV i un altre del grup Bremen.
Però què dius? D'on treus tota aquesta informació a les 8 del matí?
De la newsletter de Cugat.cat.
I què és això?
És un correu electrònic amb un resum de l'actualitat de Sant Cugat que m'envien a primera hora cada dia des de Cugat.cat.
Ah, i quant et costa això?
Res. Mira, només t'has de subscriure a www.cugat.cat.
Cugat.cat. La vida és local. www.cugat.cat. Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.
I woke up today and put my cell phone top. I drank my cafe, now I'm doing my job.
I a les 11 i 50 minuts ens visiten els Urban Lights, la banda formada pels santcugatencs Ramon Mañas i els germans Taucher. Amb ells descobrirem què han estat fent els Urban Lights durant aquests mesos i quins són els pròxims projectes, tant a llarg com a curt termini. Ho fan després d'haver estrenat el seu últim treball. Megafauna, molt bon dia.
Hola, bon dia. Com esteu?
Bon dia, què tal?
Eva, però avui no ens acompanyen al complet, podríem dir, oi?
Doncs no ens acompanyen al complet perquè els Urban Lights són els germans Tauher, el Grec i l'Àlvaro, i el Ramon també, però avui venen el Ramon i el Grec i ens parlen doncs, d'aquest últim treball que vau treure, Megafauna, sí. Del qual heu hagut d'interrompre una mica la gira per encarar nous projectes professionals. Com ha sigut aquest canvi? Com el porteu?
El portem bé, la veritat. És una nova etapa que com bé dius, ha començat fa ben poc. Estem encara habituant, però com veieu, nosaltres no parem, seguim fent cosetes, tot i que sigui en format més reduït, més acústic. El Grec i jo estem aquí al pie del cañón, que es diu, i molt contents, la veritat.
I amb aquest canvi potser us plantegeu noves maneres, doncs, com dèiem, els formats acústics més petits... També em consta que també hi podem incorporar la Paula, que és la germana també dels germans Tauher, o sigui, un altre Tauher, que també ho fa molt bé, eh? No sé si us heu plantejat d'incorporar-la.
Sí,
bé,
bueno,
què en diries?
El passat diumenge vam fer un concert a Barcelona i es va inaugurar la meva germana, no? Però encara crec jo que estem definint una mica el projecte, no? I el format més específic que volem tenir, no? De cara al futur. I, però bueno, anem provant diferents formats, no? I a veure quin tira més i el que més ens interessa i ens agrada a nosaltres, no? També.
Avantposeu a vegades la vostra passió per la música? La poseu per davant a vegades potser dels estudis amb els quals us heu format? Què va abans, potser? La carrera o la passió?
Bueno, en el meu cas, específicament, clar, la música ara per ara encara no es dona per menjar, no? com dir així, i llavors clar, jo encara tinc que acabar la meva carrera, que no l'he acabat i he hagut d'interrompre per la meva carrera per treballar, no? I llavors en aquest cas he interrompit la carrera també en part per la música, però no enterament, no?
Que continua la cosa.
Continua.
Per sort, l'Àlvaro i jo vam fer els nostres deures quan tocava i ja tenim la carrera, ja som graduats els dos. Així que ara sí que podem lluitar pel que volem, pels nostres somnis. Que...
Jo sóc més jove, també, has de dir això.
El iogurín. No, i la idea és que ara, bueno, almenys jo, per la meva part, vull dedicar-me a la música.
Perquè ara, per ara, sigueu sincers, costa viure de la música només d'això?
Sí, clar, en aquest moment costa. Jo crec que sí, perquè clar, depèn molt com es planteja guanyar diners, no? Si és amb els concerts o amb vendre disc, i avui en dia amb tot el YouTube i el Spotify i les descàrregues il·legals, no? En aquest sentit, clar, els artistes on guanyen els diners allà, no? I clar, en aquest termini jo crec que sí que és bastant difícil, però és més fàcil si ja t'estableixes, diguéssim, en una altitud, no? I ja estàs allà establert, però clar, arribar allà, doncs és un camí bastant llarg i difícil, no? Però
un camí llarg que s'ha d'intentar i que comenceu a caminar. Ramon Gregori, us deixem que feu un pas a la nostra dreta per situar-vos amb els vostres instruments i els vostres micròfons, per sentir-vos i perquè tota la plaça senti com sonen Urban Lights. Quin és el tema que ens porteu avui?
Bueno, avui us portem, el primer tema que us portarem és el A Picture to Remember, i després cantarem el Shake That del nostre àlbum Megafauna.
Doncs endavant.
Hey, you looking so damn pretty. Met you once before, but can I figure out your name? Sadly, it's how I treat your girls, but I just want it to change. I want it to end. And then you stare at me like I'm some kind of animal and it hurts, cause I'm trapped inside a cage, and you're falling out of pieces now, holding on to every cloud. I'm falling down tonight. I said I know now that I am really not that strong. I wish I could just change it all, but all I want is to forget the past. I need a picture to remember. There was a time when I came back home and they didn't even really want to talk to me. Guess you know this is who I am, deep inside of just how I feel. Every time I'm falling down, gotta pick myself up again. So I give up to the grave and say, oh, I've been there, done that, and I do the same shit all over again. I don't know how to stop, oh, she says that I told you I want you so bad, but I'm wasting my time because you're not the one. And you, I'm falling out of pieces now, I'm holding on to every cloud. I'm falling down tonight. I said I know now that I am really not that strong. I wish I could just change it all, but all I want is to forget the past. I need a picture to remember. I know it's been a while, but I can't seem to find you anywhere. But I'm still trying as hard as I can. Oh, but baby, I gotta find you now, 'cause I'm tired of the pain, and I feel like I'm closer tonight. And you, falling out of pieces now, holding on to every cloud. I'm falling down tonight. I know now that I'm really not that strong. I wish I could just change it all, but all I want is to forget the past. I need a picture to remember.
Nice.
Serà el picture to remember.
Ah, per cert, perquè els que s'hagin quedat amb ganes d'aquest públic que us està veient, on us podrem trobar properament, on tenim concerts i què és el que podrem escoltar?
Properament no tenim cap concert plantejat, però la nostra música està a Spotify, els dos àlbums que tenim, es pot veure a iTunes també, i tenim tres vídeos al YouTube també, que es pot fer un like, un view i es pot compartir.
I també tenen el CD, sí, sí.
I també tenen el CD, ens recorda l'Eva.
Sí, correcte, correcte.
Urban Lights, el que escoltàveu ara en directe des de la plaça d'Octavià. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies
a vosaltres.
Adéu,
i un fort aplaudiment per ells.
I woke up today and put myself on top. I drank my caffeine, not doing my job.